Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Fa uns dies, el Club Bàsquet Prat ha anunciat la incorporació de Gabriel Clares com a nou director general del club. Anteriorment, Clares havia estat durant 3 temporades director de comunicació i màrqueting de l'Associació Esportiva Prat. En el comunicat, l'entitat ha assenyalat que l'objectiu de la seva arribada és per enfortir les seves línies estratègiques de creixement. Ho coneixem en detall, marxem cap als estudis del Prat Ràdio, on tenim ja a punt en Jonathan Marín. Bona tarda.
Bona tarda. Per conèixer més detalls sobre aquesta arribada, avui ens visita els estudis del Prat Ràdio en Gabriel Clares. Què tal? Molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per l'invitació.
I també està aquí amb nosaltres el nostre company Ivan Conde. Què tal, Ivan? Bona tarda.
Hola, Jonathan, què tal?
Bé, doncs, Gabriel, explica'ns com ha estat la teva aterrada al club. Què tal, els primers dies?
Els primers dies llargs. Quan comences una nova etapa, un nou repte com aquest, almenys a mi, em pot l'il·lusió, no? Em poden les ganes i m'hi capfico molt i han estat dies de molt intensos, de molta feina, de moltes hores, però molt, molt divertit, molt divertit.
Com va sorgir la idea, com es va cuinar tot plegat, la teva arribada al club?
Bueno, això ha tingut com un parell de fases, no? L'any passat, arrel de la meva participació, col·laboració a la EPRAT i amb les relacions, no? O aquests punts de trobada que tenen totes les entitats del Prat, vam estar en contacte amb l'Arseni, no? Perquè al final com a entitats doncs, tenim una sèrie de tràmits o de feines, tasques a fer en relació amb l'Ajuntament molt, molt semblants, i vam estar en contacte una miqueta doncs, per veure com ho feia cada entitat i com podíem millorar, no? I arrel d'aquí, bueno, doncs, vam estar parlant amb l'Arseni, em va explicar una miqueta el funcionament del club i fins i tot em va demanar, escolta, tu podries fer un cop d'ull al club, quines coses es podrien fer, no? Més a nivell de comunicació i màrqueting, no? Que és el que jo feia a la EPRAT. I bueno, arrel d'aquí vaig conèixer el CB Prat, vaig conèixer una miqueta la seva forma de fer les coses, com estaven organitzats, i bueno, arrel d'aquí, doncs, vam tenir una trobada per veure, sota el meu punt de vista, quines coses es podien fer, no? Però sense més intenció i sense més objectiu que fer un cop de mà a l'Arseni, no? Que vaig conèixer una persona que, en certa manera, em recorda molt al Luis Quiñonero, no? Són aquestes persones que han dedicat tota una vida a una entitat, a un club, que s'han deixat la pell, que han fet... Jo no ho entenc com ho han aconseguit amb els recursos que tenien i... arribar a aquests èxits, no? a arribar a aquestes cotes del CB Prat, en aquest cas, no? Lluitant per pujar a la CB fins i tot, no? Em sembla una bogeria. I llavors em vaig prestar doncs, a fer una miqueta d'anàlisi i donar-li el meu punt de vista, no? Aquesta va ser com una primera fase. Sembla que després van arribar eleccions i van arribar un temps on semblava que les coses al club es posaven una miqueta complicades en certs aspectes, no? en temes més burocràtics i de més, i l'Arseni em va contactar, escolta, com ho tens, com ho veus, i jo ja li vaig dir, jo encantat de venir a fer un cop de mà, però la feina que fas tu, Arseni, és una feina de dedicació absoluta. Per substituir l'Arseni es necessiten... 5-6 persones a temps parcial per fer la seva feina, no? I llavors va sorgir l'oportunitat de dedicar-li tota la meva jornada. Jo vaig deixar la meva feina a TMB, a Transports Metropolitans de Barcelona, per agafar aquest repte, i la veritat és que no m'ho vaig pensar gaire, i ara estic, bueno, una setmana i estic content de la decisió presa. Parlarem d'aquí un temps.
Que la decisió la vas prendre ràpidament, no? No és una cosa que vas haver de rumiar setmanes, no. O consultar amb família...
Molt ràpidament, per diversos motius. Per un costat, l'Arseni és una persona encantadora que de seguida vols ajudar. La meva feina a Transports Metropolitans de Barcelona ja 17 anys, jo creia que havia complert ja un cicle. I també a casa em van animar a fer una altra cosa, a dedicar-me a una cosa, que un món que jo no estava acostumat a viure, i que arrel de la participació a l'AE Prat he descobert un món de gestió. Al final jo sóc un gestor d'equips, jo sóc graduat en administració i direcció d'empreses, a TMBF hi ha projectes i direcció d'equips, i això és el mateix, és dirigir persones, és anar cap a un objectiu, però en un món que a mi em resulta molt, molt atractiu, molt divertit, i a més té molt a veure amb els nanos, amb el seu creixement, amb una passió com és l'esport, no? Jo tinc dos nanos a casa que fan esport, i a través d'ells puc veure aquesta passió i, bueno, col·laborar en una entitat on pugui definir, pugui estructurar i pugui treballar per objectius on el principal sigui el creixement d'aquests nens és meravellós.
Aquest és el teu primer vincle o relació amb el bàsquet. No sé si havies tingut algun contacte amb el món del bàsquet, no a nivell directiu, sinó jugador, si havies practicat bàsquet o ets seguidor de bàsquet.
Com a aficionat, és un esport que he seguit. He tingut èpoques, sobretot a l'adolescència, de veure NBA en directe a les 2 i a les 3 de la matinada amb el bono de Daimiel i companyia. Però a l'hora de practicar-ho, més enllà de l'escola, no he estat mai en un club. Com a esportista, no he estat mai en un club de bàsquet fins ara, com a col·laborador o com a professional. Com a molt, el meu pare, a la seva època universitària, va jugar a les categories inferiors de l'estudiant un any, crec, però és el meu vincle més directe amb el bàsquet.
Uh-huh. Sí, sí. Perquè la gent una miqueta tingui una visió més nítida, el club t'anuncia com a director general. Quines són les teves funcions, per una miqueta doncs saber quines són les teves tasques, que la gent ho tingui més clar?
Clar, la meva funció és una miqueta vehicular, no?, i agafar aquesta estratègia, que és el que crec que ha de definir la junta directiva, no? Fins ara, o tant aquí com en altres entitats, al final no hi ha diners per contractar gaires professionals, i la junta acostuma a ser doncs un grup de persones que li dediquen cadascú una miqueta de temps i van fent, no? Clar, això pot funcionar fins a un nivell, però això genera ineficiències a l'hora de gestionar una entitat ja del volum que té el CB Prat, no? Llavors jo crec que aquesta junta directiva és molt important, que tingui clara l'estratègia, que tingui clara la visió de present i de futur del club. Hi ha professionals al club que es dediquen al dia a dia, que es dediquen a fer, com l'Estefi Gallego, a fer administració, com els coordinadors, com entrenadors, jugadors, però jo crec que faltava o és necessària una figura que sàpiga transformar aquesta estratègia més en tàctica, no? En tenir clar cap a on s'ha d'anar i després tenir clar com això es fa realitat, no? I organitzar una miqueta a tothom en el club perquè tothom persegueixi els mateixos objectius, hi hagi coherència i hi hagi tasques i àmbits de feina molt ben definits per ajudar-los a fer la seva feina i per acomplir, no?, per l'assoliment d'aquests objectius que marcaria la directiva. Jo seria una miqueta com aquesta ròtula, no?, com aquest eix entre la junta directiva i el dia a dia del club, no?
Uh-huh. I això en quina posició pot deixar la figura d'Arseni Conti?
Bueno, l'Arseni és el president, el màxim president, no he conegut mai un president com ell. Ara mateix és una figura molt necessària perquè són molts anys al capdavant de l'entitat, molts anys teixint relacions tant a la ciutat com a les diferents federacions. Jo crec que és una persona molt rellevant pel món del bàsquet nacional, i la seva figura és molt important pel club. la meva arribada no canviarà les coses d'un dia a l'altre. Per això jo necessito de l'Arsen i de la resta de la junta directiva, també dels treballadors i les treballadores més veterans, no? Com pot ser l'Estefi, necessito molta ajuda, molt recolzament, molta informació per poder fer aquesta transició, perquè l'Arseni pugui no haver de dedicar-se tant al dia a dia per mantenir el club funcionant, perquè la seva feina és bestial per fer que el club funcioni, rellevar-lo una miqueta d'aquesta feina més diària i que passi a ser un president d'una junta directiva d'un club i pugui pensar més en l'estratègia del club, pugui gaudir molt més dels èxits i del dia a dia del club i que no hagi de passar tantes hores fent feina de, no? Com diu ell, de picapedrer, no? De dia a dia. Amb això jo intentaré substituir-lo tan aviat com pugui.
Uh-huh. Ara comentaves, no, que evidentment tradicionalment, no, la junta, la gent que ha estat al càrrec del Club Bàsquet Prat, doncs ho han fet una mica de per que podríem dir, no, por amor a l'arte, no, dedicant doncs temps lliure i tal. Evidentment a molta gent li ha pogut cridar l'atenció, no, ostres, una persona que arriba i és remunerada. Com ho justificaries davant l'aficionat, no, la necessitat, doncs això, d'aquesta diferència d'una cosa que, doncs això, abans hi havia gent que ho feia de manera altruista, gratuïta, i ara, doncs això, es remuneri a aquest lloc.
Bueno, li diria a la gent que això és un contracte en la forma més àmplia de la paraula, no? Això vol dir que hi ha un compromís ferm d'amb dues parts de fer una feina, de posar-li tot el temps possible, de dedicar-li tota la meva energia. Al final, si estàs, no, per amor a l'arte, si estàs dedicant-li el poc temps que tens lliure després de la teva feina, de la família, dels amics, no estàs obligat a fer-ho, no? I tot i així fan molta feina, eh? Però una figura remunerada, és a dir, una figura contractada, té un contracte, i això vol dir que té uns deures, no? I que amb això t'assegures que hi ha una persona totalment dedicada a treure endavant el club i a treure endavant o evolucionar cap als objectius que marqui la junta directiva.
Mm-hmm. Quant temps creus que podríem trigar en veure ja els primers efectes de la teva arribada?
Bueno, internament...
Quin temps creus que podries necessitar per dir a partir d'aquí ja es podrà començar a notar la meva mà?
Internament estic fent coses que evidentment cap enfora no serà difícil que es vegin a curt termini. Ara mateix el més urgent pel club és organitzar la propera temporada. Vull intentar que aquesta 25-26 estigui preparada abans o al voltant del juny, perquè estigui tot clar, perquè tothom tingui clar com treballarà quan torni de vacances. Això és una de les coses més urgents, o almenys jo crec que és on he de posar el focus. I l'altra principal tasca urgent que hi ha ara és intentar trobar ingressos pel club. Necessitem col·laboració per part del sector privat, de les empreses, en format de patrocini, perquè el club és sostenible, però si volem un equip competitiu per una banda, si volem un segon AFEP que pugui arribar a primera AFEP i fins i tot consolidar-se, això passa per ingressar més perquè seran més despeses. El bàsquet formatiu no patirà, no està en perill, és absolutament sostenible i diguem, i està equilibrat, però a la part més competitiva del primer equip he de buscar col·laboració per generar aquests ingressos que ens permetin ser més competitius, perquè al final els que no som o no eren professionals d'aquest món, com a aficionats ja ho veus, que un club de bàsquet, de futbol, de l'esport que sigui, quan està a la màxima categoria, o a les màximes categories, quan està a l'èlit, no? Com a aficionat, tu reconeixes ciutats reconeixes entorns, reconeixes províncies, reconeixes pobles, no? Fins i tot, o amb equips molt petits, d'un poble molt petit, i jo crec que és un motor. Un equip així pot ajudar molt a la ciutat a generar moviment, a generar valors, a generar apropament, no? De moment a nivell nacional cap a la ciutat del Prat, no? I que té moltíssimes coses bones, i jo vull sumar a totes aquestes bones coses bones, vull sumar-li una entitat esportiva, un club de bàsquet que es pugui reconèixer a tot el territori nacional.
Gabriel, doncs moltes gràcies per venir aquí al Prat Ràdio, aquí al Prat Esports. Que vagi molt bé aquest final de temporada, i molta sort i encerts en aquesta nova etapa que ara comences.
Moltes gràcies, em veiem dissabte al Joan Busquets.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El Consorci per a la Normalització Lingüística, en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa, ha creat un pla d'accions estratègiques i formació als establiments que tenen personal que coneix poc el català. El nostre company Sergi Estapé tracta aquest tema amb la Montserrat Caupena, que és regidora del Consorci Terrassenc.
Doncs, com deies, estem amb la Montserrat Caupena, que és la regidora, entre altres, de Polítiques Lingüístiques de l'Ajuntament de Terrassa. Bona tarda, Montserrat.
Bona tarda.
Aquest informe ofercat, no?, que diu que les darreres dades diuen que l'oferta de llengua en català en els establiments comercials no està en el seu millor moment, i això és el que potser ha impulsat tant l'Ajuntament com el Consorci, doncs, a fer algunes accions, no?
Exacte. A veure, l'Ofercat ha sigut una constatació de que, de veritat, ja vèiem que no acabava d'anar bé, però ha sigut allò, la constatació de les dades que ens diuen que hi hem de posar remei, que hem de... Ja havíem començat a caminar, però l'Ofercat ens ha acabat de donar la raó. Perquè, per exemple, ens diu que la llengua de salutació inicial és un 38%, per tant, a més, és més baixa que l'última vegada, però que la capacitat de parlar en català és un 68%. Per tant, hi ha un problema, que la gent, que les botigueres, que els botiguers, que les dependentes d'inici no parlen en català. Per què? Perquè depèn de l'aspecte que té la persona, doncs tot això ho hem de revertir. I com que tenen la capacitat de parlar en català, bàsicament no és un problema d'aprenentatge de llengua. El català té un 90 i escaig per cent de gent que el sap parlar. Tant no és un problema de coneixement, sinó és un problema d'ús, que no l'utilitzem.
O sigui, el principal culpable, entre cometes, seríem nosaltres, a lo millor que anem a una botiga i veiem una persona que a lo millor té un aspecte que ens sembla que no és català i li entrem en un
altre. Exacte, o des de la botiga mateix, que et diuen buenos días i tu segueixes. Doncs home, per què no reivindiques tu el bon dia? I probablement ells canviaran. O si t'entenen, perquè has de parlar en castellà.
També és veritat. Això és, bueno, és una mica en col·laboració amb la... No sé com heu arribat.
Amb el Consorci.
Amb el Consorci.
Treballem sempre amb el Consorci, perquè el Consorci ja fa temps que treballen amb els establiments, tenen establiments aprenents, que en els seus alumnes del Consorci hi ha establiments que els hi expliquen com han d'atendre aquests alumnes. Són gent que estan aprenent català, són gent que no tenen la fluïdesa que tenim els catalanoparlants normal, i per tant necessiten d'una mica que nosaltres els ajudem. Què vol dir que els ajudem? Doncs que, primera, si té un aspecte racialitzat, jo no li parli en castellà, perquè probablement ell, com que estarà més còmode amb una altra llengua, doncs ja m'ho agafarà. Si amb ell li costa acabar les frases, perquè evidentment ha de buscar les paraules perquè està aprenent, doncs nosaltres no li acabem les frases, sinó que paciència, tranquils, esperem, veiem que ell s'hi està esforçant, doncs ei, fantàstic, i endavant, i no passa res, no tenim pressa. I els comerços aprenents fan això, els estem explicant que vindran aquests aprenents i en allà faran una estona de patar la xerrada.
També hi ha accions pels comerços que potser desconeixen aquesta normativa vigent, no?
Exacte. També tenim una campanya que impulsarem d'aquí en breu des de l'Ajuntament també, amb uns documents que t'expliquen els drets lingüístics dels dels consumidors. I, per tant, evidentment, si jo tinc uns drets, tu tens l'obligació de complir aquests drets, també. Com a botiguer, la retolació ha d'estar en català, els cartells de dintre la botiga han de ser en català, com a mínim. Per tant, hi ha gent que ho desconeix, això, i també ens hi hem de posar, explicar-ho.
Hi ha molt incompliment, en aquest sentit.
Hi ha força incompliment, però jo crec que moltes vegades per desconeixement de la norma. I, per tant, també hem de fer un plus d'explicar el que passa, quins drets lingüístics tinc jo com a ciutadà terrassenc, i, per tant, ens hi hem de posar entre tots.
A hostaleria i oci són potser els sectors on passa més això? És potser perquè els que són els que fem servir més o els que ens hi passem més estona? O...
Jo crec que són perquè també tenen uns treballadors més volàtils, diguéssim, que entren, que marxen, que no és un fixe. I, per tant, vaja, hi ha gent nouvinguda que no sap el català o que sí que el sap, però que està més còmode en castellà. Per tant, si estic més còmode en un altre idioma, doncs... Si tu no m'obligues a... Doncs, bueno, doncs jo vaig fent amb el meu i ja està. Però és que moltes vegades sí que el saben, eh? O gent jove que està treballant a l'hostaleria, evidentment que saben el català perquè l'han estudiat tota la vida. Però estic més còmode amb el castellà. Si jo no li dic hola, bon dia, doncs no hi caurà o no l'utilitzarà. Per tant, hem de fer un esforç. També haig de dir que des del Consorci s'estan posant molt les piles. Sempre hi han treballat, però ara encara més. Estan fent més visites a hostaleria i els donen l'oferta, la possibilitat de traduir cartes. Tot això ho tenim des del Consorci. I ara a través des de WhatsApp. Fins ara ho feien amb correu electrònic, que la gent, no sé per què ens costa més escriure un correu electrònic i demanar, sisplau, si em pots traduir la carta, però per WhatsApp estan tinguent molt, molt bona acceptació. I allò, les cartes que cada dia canvien, que és una fotocòpia que imprimeixo, doncs, ostres, si tinc algú que m'ajuda a traduir-la, doncs, per què no utilitzem aquest servei? Cada vegada s'hi estan posant, el van explicar en aquests comerços i cada vegada l'utilitzen més, per tant.
Això com funciona? És a dir, les botigues s'adrecen al Consorci o van a l'Ajuntament, volem participar en aquest projecte, o com, més o menys com va?
Normalment va al revés. Sempre hi ha algú que sentirà l'entrevista per la ràdio i dirà, ei, doncs a mi m'interessa. Normalment és el Consorci que va fent feina de formigueta i va anant a veure un, a veure els altres, i anem ampliant la base.
Són un total de 15 formacions bàsiques en llengua catalana.
Sí.
És el que està establert.
Sí, sí.
A través d'aquests, diríem, aquests aprenents... O...
Exacte.
O sigui, diríem que sí. És una mica una sinergia, no? És a dir, l'aprenent vol aprendre...
Exacte.
I va a la de la botiga i és el que una mica, doncs...
És un lloc on hi ha moltes vegades que gent que són nouvinguts... que diuen, jo l'altre dia em vaig trobar amb uns, que em diuen, dic, ostres, molt bé aquest català, que notava que l'estava aprenent, dic, molt bé aquest català, i em diu, se'm queda mirant, em diu, l'escric molt millor que no el parlo. Dic, com que l'escrius molt millor? Diu, és que no tinc cercle per parlar-lo jo.
Clar,
el que fas amb aquests aprenents, doncs dir, mira, si vas a la fruiteria de la Maria, doncs allà és un punt on podràs parlar en català, perquè la Maria sap que tu l'estàs aprenent i, per tant, ja té la instrucció de que et parlarà en català. I és allò, si no, d'inèrcia, parlem en castellà perquè entenem que aquella persona no el domina del tot i, vaja...
Però això, a més, s'ha incrementat, suposo, amb el fet de que doncs, cada vegada hi ha més gent d'altres llocs, és a dir, no només...
Sí.
Hi ha idiomes actualment, no a Terrassa, sinó a tot Catalunya, hi ha doncs, molts idiomes, no sé si això accentua que encara la gent es retregui més, o no ho sé, si hi ha algun estudi o si és...
No perquè n'hi hagin més, sinó perquè és la utilitat, és trobar-la útil. Si jo no necessito el català per viure a Terrassa o per viure a Catalunya, doncs ja en tinc prou amb la que sé, que és el que aprendré de seguida, perquè hi ha xarxes, perquè de seguida l'aprendré. Per tant, entenc que nosaltres, com a catalanoparlants i com a voler salvar la llengua, hem de fer un esforç, hem de fer un plus de ostres, per què no mantenim? I jo veig que cada vegada amb xarxes, cada vegada hi ha més tiktokers que s'estan esforçant a fer un català. Per tant, jo crec que, bueno, que sí, que estem en un estat d'alerta, però que comencem a veure brots verds, jo.
Que hi ha esperança, no? No sé sí. Si això es podria extrapolar a altres sectors, no sé, per exemple, l'esport hi ha molt, encara, doncs, hi ha molta... Encara existeix això, no? Encara hi ha molta gent que es dirigeix, doncs, als àrbitres o es dirigeix al contrari. No sé si... Parlo de l'esport, sí. Com qui pot parlar d'una altra cosa. No sé si es pot extrapolar. Amb altres.
Des de l'Ajuntament també hem creat el Consell Municipal per la Llengua Catalana, que l'altre dia vam fer la primera sessió ja de treball. Hem fet diferents comissions per començar a treballar, i un dels sectors que veiem on hi ha més mancança és amb el sector del lleure. de lleure i extraescolars. Per què? Doncs perquè és la inèrcia. Per què els estudiants, per què els joves, quan a classe estan parlant en català, surten al pati i parlen en castellà? Doncs aquí tenim el què. Són joves que saben perfectament el català, que, o han nascut aquí, o tenen l'escolarització en català tota, però que no l'han trobat útil. Per què? Perquè entre els seus companys, per X motius, parlen en castellà. Perquè consumeixen xarxa en castellà, perquè consumeixen dibuixos en castellà.
L'oferta potser és molt més àmplia, clar. Que
a la meva generació i posteriors, fins als anys 90, teníem un Super 3 que va fer molta feina. I que teníem un erari que parlava en català, i teníem un xinxan que parlava en català, i teníem el Bola de Drac que parlava en català, i per tant els nostres referents televisius eren catalans. Ara, una patrulla canina ara comença a parlar en català, fins ara que jo conec nens petits que tot és catalanoparlant al seu voltant, però juguen en castellà perquè la patrulla canina, perquè aquells gossets parlaven en castellà.
Sí, sí, en general l'oferta, el que deia la regidora, que l'oferta d'oci, doncs, sobretot infantil encara, jo crec que s'agreuja més, és amb català. No sé si tenen hostis, aquestes actuacions, aquestes accions estratègiques que inicia que du a terme l'Ajuntament amb el Consorci, hi ha altres poblacions?
Sí. Des de Sant Cugat també estan fent moltes coses, des de Girona també s'hi estan posant, l'Ajuntament de Vic tenen uns agents cívics que van per les botigues i han fet molta feina. Sí, estem en contacte i déu-n'hi-do.
Estem parlant en positiu. Hi ha gent que ho rep negativament o no? O hi ha alguns comerços o com...
Hi ha de tot, però en general, des del Consorci, que són els que van a veure més el tema hosteleria i tal, no, estan, diu, de tant en tant en trobes amb algun que hi pot posar alguna protesta, però en general la rebuda és bona. També és la manera, l'actitud amb la qual hi vas tu. Clar, la campanya, també des de l'Ajuntament, hem impulsat, i juntament amb el Consorci, la campanya Els 21 dies, d'entrada en català. Van sortir a molts diaris i a molts llocs dient que no s'obliga... No, perdoneu, escolteu la campanya. Diu, d'entrada, en català, si veus que no hi ha possibilitat de comunicar-se, l'Ildami ho diu, el més important és la comunicació, per tant, no pateixis, jo sé altres idiomes i ens acabarem comunicant. Però d'entrada, perquè no ho provo en català? I et dono la possibilitat a tu, que l'estàs aprenent. Tenim molts aprenents, molta gent que aprèn català a la ciutat, moltíssima. A part del Consorci, hi ha entitats que estan fent classes de català, tot voluntaris. Hi ha escoles que les mares, hi ha mares que es queden a les 9 del matí a fer classes de català. Tot això ho anem sabent a través d'associacions de veïns, d'escoles, de «Ei, Montse, que estem fent això!». Ostres, doncs tota aquesta gent que l'està aprenent, per què no els donem la possibilitat de que el parlin i que el practiquin? I per tant és això, d'entrada, 21 dies d'entrada en català.
I d'entrada, com deia la regidora, doncs entrar i no prejutjar una persona de la botiga perquè tingui unes faccions o uns rasgos concrets, i entrar, en vez de dir bons dies, doncs dir bon dia. No?
Exacte. També
són aquestes petites accions les que també...
Que podem fer tots i cada un de nosaltres, i que potser els espavilem que vegin que el català és una llengua útil. I evidentment després els joves que no l'utilitzen, a l'hora d'entrar en el món laboral, ostres, les empreses també és un plus a tenir en compte que parlin català o no. Ho tenim en compte o no? Doncs, tenim molta feina.
Doncs Montserrat Caupé, regidora, entre altres, com hem dit, Polítiques Lingüístiques de l'Ajuntament de Terrassa, moltes gràcies per avui explicar-nos tot això, aquestes accions estratègiques que donen a càrrec des del Consistori juntament amb el Consorci. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Molt bona tarda, connectats. Soc en Carlos Lezegui i vinc aquí a recomanar-vos un concert. Un concert que hi haurà el proper dissabte a la Sala Apolo d'en Roger Padrós, que presenta el seu EP T'hi voldràs quedar. Realment no l'he viscut encara aquest concert perquè serà el proper dissabte, però sí que he viscut altres concerts d'aquest cantautor català sabadellenc, en Roger Padrós, i els concerts són impressionants, amb una tècnica vocal meravellosa i una emoció que segur que us arribarà si assistiu aquest dissabte a aquest concert de la Sala Apolo. I si no, doncs sempre podreu escoltar el seu nou EP a Spotify. Que nota les olors de la seva ciutat i diu que si ho poguessis veure t'hi voldries quedar. Fa la ruta habitual del seu pis al mercat. Fent sense cap pressa, li agrada anar mirant. Els ulls de tota aquella gent que tants cops s'han creuat i potser saludat. I diu que si ho poguessis veure, t'hi voldries quedar. I entre el silenci i el batec de la ciutat, el sol el troba, ningú l'està esperant. Entre les places i els carrers que va passant, res no el preocupa i segueix caminant. I segueix caminant. Diu que dins d'aquell mercat hi venen tants records. Diu que ha vist passar la vida entre els aparadors. Sap que ella és feliç, que no li cal res més i que amb això en té prou. I diu que ella sempre ha sentit que li somriu la sort. Entre el silenci i el batec de la ciutat, el sol el troba, ningú l'està esperant. Entre les places i els carrers que va passant, res no el preocupa i segueix caminant.
Tarda, no et desconnectis. Connecta.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments que no van ser. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et tot el puc pintar de veritat ben llarg per veure tot el divertit tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. Imaginaré que el viatge tampoc no va ser tan llarg. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una barruga i un moc que et cau ben llarg per transformar en divertit tot allò que no va ser. Per transformar en divertit allò que recordo un llarg i trist. Tan llarg, tan trist, però que de fet tan no va ser.
Connectats amb Carme Reverte.
I avui a l'Espai de Cultura ens dedicarem i posarem atenció en el procés d'aprenentatge de la lectura. I ho farem de la mà del mestre i també llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez. Aprofundirem en aquest procés per saber com és el camí fins a assolir aquest aprenentatge. Pablo, benvingut.
Moltes gràcies.
Ben trobat.
Ben trobat.
Ben trobat. Un camí, un procés, vull dir que
una ascensió a l'Himàlaia.
Però sembla tan fàcil quan ja ho tenim assumit, no?
Ho sembla, però no ho és, no ho és, no ho és. Ni a nivell biològic, ni a nivell psicològic, ni a nivell emocional. És molt desgastador.
Segur que si li preguntem a algú que ens expliqui què significa llegir, el posem en un compromís.
Sí, sí, sí.
Sí?
Sí.
Tot
sí,
ho podries explicar, no?
Clar, vull dir, aviam, quan tu li demanes algú que significa llegir, diu, bueno, pues obro el llibre, veig les paraules i ja està, i les llegeixo. I és molt més complex que tot això. Encara que no ens ho sembli, perquè ho tenim tan interioritzat, tan mecanitzat, que llegim de forma automàtica ja. És a dir, però no és un procés natural, és una cosa que hem après a fer.
Clar, clar. Si ens posem al principi de tot, nosaltres mateixos ens han hagut d'ensenyar.
Correcte.
Ens han posat en aquest camí i hem hagut de seguir un procés. Quina és la complexitat de tot plegat?
Mira, si mirem només de manera purament neurològica, només observem el cervell i els nervis i què passa, hem de pensar que segueix un procés molt llarg i que no para, que està contínuament actiu. És a dir, a nosaltres ens arriba una informació visual a través dels ulls, que no deixen de ser uns símbols que nosaltres hem decidit que significa alguna cosa. Igual que quan tu vas conduint i veus un cèrcol de color vermell amb una barra blanca al mig i dius, per aquí no puc passar.
Prohibit.
Però tu li preguntes a un nen, què vol dir això? I et dirà, un cèrcol amb una ratlla blanca. Per tu significa alguna cosa perquè has fet aquest aprenentatge. En la lectura passa el mateix. Llavors, què és el que passa? Nosaltres els ulls veuen alguna cosa, això va a la retina. La retina ho converteix en un impuls elèctric i ho envia cap al tàlam, que és una part molt important del nostre cervell, molt senzilla, però molt important perquè és la que diu tu vas cap aquí, tu vas cap allà, és una mica de guàrdia de trànsit.
Sí.
El tàlam ho envia cap a l'escorça visual. A l'escorça visual, allà reconeixem que allò són paraules, ho envia, llavors diu, això ja no és cosa meva, ja no és només un significat visual, té un significat intern. Ho envia cap al gir angular, que està el lòbul parietal, que aquest diu, és que aquests símbols signifiquen aquests sons, amb la qual cosa diu, ei, això s'ha integrat amb, amb el llenguatge. Com és llenguatge, li passa el marrón a l'àrea de Wernicke. Llavors, amb aquesta àrea de Wernicke, diu, ah, vale, aquest so, al costat d'aquest so, fa aquest altre so, no sé què, bla, bla, les estructura, i de cop l'àrea de Wernicke, que de sintaxis i gramàtica no té ni idea, diu, espera, això té una estructura i un significat diferent. Llavors, agafa el fascicle arquejat, el fascicle arquejat li envia a l'àrea de Broca, que és la coneguda com a àrea del llenguatge, i aquesta àrea de Broca és la que diu... Ah, que això significa aquesta paraula, amb aquest concepte, amb aquestes imatges associades, i envia la resposta motora, que la resposta motora és segueix llegint la següent paraula. Hem fet una paraula amb tot això.
Mare meva, això sí que és un treball d'equip, no?
Un treball d'equip brutal. Afortunadament tenim un cervell com el que tenim, que és una autèntica meravella. Evidentment, jo, tots aquests termes que us he utilitzat, això s'ha d'estar avaluant i reavaluant des del punt de vista de la neurologia i de la ciència contínuament, perquè van havent descobriments. Fins ara es parlava de que no, la corba d'aprenentatge, la que no aprenguis en 5 anys ja et costarà molt aprendre. S'ha descobert que no era cert, que el cervell és molt més plàstic del que imaginàvem, no? I potser hi ha àrees del cervell que també hi participen que no coneixem. Però bueno, això seria per fer-nos una petita imatge.
Però això és molt curiós, perquè el que tu ens has descrit com un procés complex, això ho fem a una velocitat terrible.
Correcte.
Quan ja hem assimilat tot aquest procés, no?
Però per això hem de tenir en compte que moltes vegades quan els nens estan començant a llegir, llegeix en veu alta. Home, li estàs afegint una dificultat més.
Clar.
Li estàs afegint una dificultat més perquè llavors has de fer intervenir totes les àrees de producció oral, que encara són més àrees del cervell. O el nen que et diu, és que estic cansat de llegir, com et pots cansar de llegir? Clar que es cansa de llegir, hi ha un desgast energètic important amb aquesta lectura.
Clar, això no ho veiem.
No, i menys els que som lectors habituals, que per nosaltres és un plaer llegir. Clar, al principi costa molt.
Has fet la descripció d'una sola paraula, però quan afegim una altra i una altra, és a dir, quan fem una lectura ja complexa de frases, de paràgrafs...
Aquí es complica molt més, perquè aquí ja entraríem amb el que anomenem la lectura psicològica. Vale? Per què? Perquè, per exemple, quan jo llegeixo des del punt de vista de la psicologia, vale, jo agafo una paraula i entenc el seu significat, però és que la següent paraula em pot canviar aquest significat. Si jo dic, vaig al banc, tu immediatament potser potser pensaràs, ai, mira, va treure diners.
Sí.
Però si jo dic, vaig al banc perquè l'he de pintar, ah, no,
és ja no
que
és el mateix banc.
És que és aquell seient que hi ha a la plaça i que té la pintura desgastada. Sembla una tonteria, però aquell significat que jo havia construït l'he d'oblidar i transformar-lo en un de nou. Vull dir, això passa, per exemple, amb la sinonímia, no? Vull dir, totes les paraules que siguin sinònimes, pues... però després també tenim tot el tema de... per exemple, si jo et dic la frase, Carme, el noi de la peixera t'està mirant, tu pots pensar moltes coses, pots dir, m'ha caigut alguna cosa, però si jo de cop et dic, el noi de la peixera t'està mirant i em fàstic, ostres, de cop tota la frase té un altre sentit.
Exacte.
És un procés continu, també. Cada paraula que anem afegint està transformant. Però és que, a més, quan tenim ja la frase completa, resulta que potser la següent frase ens fa veure que la primera era ironia. O estava escrita amb intenció de cridar-nos l'atenció, però no ens donava tota la informació. Clar, tot això, un altre desgast, un altre cansament.
Clar, això és afegir-li el significat.
Correcte.
A cada paraula i després a cada frase.
I
no?
Després al paràgraf.
I després anem al paràgraf.
Clar, encara es complica més. Perquè sí. De cop el paràgraf et dona tota una sèrie d'elements que estan al voltant d'aquella frase i que et fan acabar de definir-la. Imagina't, és com llegir una descripció. Quan tu llegeixes una descripció et van afegint elements i la teva imatge mental del lloc va canviant a mida que vas veient tots els elements que es van afegint. Amb la qual cosa és contínuament un procés de construcció i reconstrucció d'una realitat imaginada. Cansa, eh?
Però aquí hi hauríem d'afegir les emocions.
Uf, aquest ja és on directament necessitem allò, dos cafès abans de començar i un bon tiberi després de la lectura.
Perquè, a més, clar, les emocions, cadascú les seves, no?
Clar, tu imagina't quan llegeixes... Parlem una cosa tan senzilla o tan teòricament objectiva com és una notícia. Però tu llegeixes que hi ha hagut una persona, que hi ha hagut un accident, que ha mort aquesta persona... Tu això emocionalment t'afecta. Ostres, pobre noi, mira, anava amb la moto, ha xocat contra no sé què... Amb la narrativa, a més, els escriptors, els autors i les autores tenen tan mala llet que ho fan de manera que busqui aquest impacte emocional. Per què? Perquè ens identifiquem amb un personatge. I generen processos d'atracció cap a uns personatges i d'aversió cap als altres. Hi ha uns que ens atreuen, que ens semblen interessants, però quan ens atreuen, què fem? Ens projectem, ens sentim com si fossin ells. Generem un procés empàtic que fa convertir-nos, entre cometes, en aquest personatge. Per això funciona una novel·la, o per això funciona una pel·lícula. Però què passa? Clar, vivim les seves emocions com si fossin nostres, però a més, quan prenem una decisió que no ens agrada, ens emprenyem com una mona. Allò, a veure, llibre de Stephen King, per què baixes al soterrani? No, no baixis.
Que prendràs mal.
Burro, que faràs mal. Clar. Llavors, els processos emocionals, i això... Ho sabem tots, però està demostradíssim. Vull dir, els processos emocionals generen un desgast energètic físic. Per què? Però, bueno, perquè generen estrès, perquè generen, també generen dopamina, generen oxitocina, generen tota una sèrie d'hormones que associem amb el premi, amb la recompensa, amb el plaer, amb estar a gust, no? Clar, tot aquest és una muntanya russa d'emocions, i això també esgota. Per això, moltes vegades... els dobles sentits o les suggerències a un nivell més emocional, quan un nen llegeix un llibre, un còmic, el que sigui, no ho entén, perquè encara no ha arribat a aquest procés d'identificació. No. La seva lectura, diguem-ne, mecànica, li està sent tan farragosa, tan treballosa, que no pot arribar a aquest tercer nivell, que és el que arribes doncs, ja quan comences a llegir de forma fluida.
Ja, i podríem dir que ja has fet el cim quan en aquest procés, bueno, fer el cim jo crec que no el fem mai, perquè estem en continu creixement.
Correcte.
No?
Llegir és créixer. Llegir és créixer perquè és situar-te a la pell de l'altre, és descobrir altres cultures, és conèixer fets que ens sobten, és contínuament... Què passa? Quan estem fent tot això, no només construïm i reconstruïm el text, ens construïm i ens reconstruïm nosaltres mateixos. Mm-hmm. Créixer no és només arribar al 1,75 o... No. Créixer és madurar, és canviar, és interpretar el món des d'una altra òptica. Tot això ens ho porta a la lectura. Mm-hmm. Però sobretot és divertir-se.
I escolta una cosa, això segur que tu t'ho has trobat en la teva etapa de formador, mm-hmm. de mestre. La preocupació dels pares, uh-huh. perquè els fills és que no el veig amb un llibre a les mans, perfecte. És que no li agrada la lectura. On hem errat? I quin és el problema?
Mira, el gran problema, això podríem estar un altre dia parlant una bona estona, però per simplificar, el problema és l'hàbit lector. I dius, hem de fomentar l'hàbit lector. No.
Quin és el problema, doncs?
El problema és el plaer de llegir.
I com fem que adquireixi aquest plaer?
Amb qui és amb qui més disfrutes a la teva vida? Mm. Amb la gent que estimes, oi? Mm. Doncs potser una cosa tan senzilla com agafar i dir, mira, parem el món durant 10 minuts i tots seiem, cadascú llegir lo seu. I és igual si és un conte finet, o a l'último Sanderson, que són 1.500 pàgines, no sé què, és igual. I dediquem 10 minuts a estar junts llegint. Quantes famílies fan això?
No em conec.
Vale. Però de cop, l'experiència de la lectura deixa de ser una ordre emesa per una altra, que a més està fent una altra cosa. Tu em dius que llegeixi, però tu mentres, no, és més important fregar els plats, o és més important fer el llit, o és més important preparar el sopar. No deu ser tan important quan hi ha altres coses que superen aquesta importància de la lectura. Pues a lo millor demostras-li 10 minuts, un quart d'hora, no cal més. De dir, és que la lectura és tan maca i és tan important que vull estar amb tu en aquest procés, vull compartir-ho amb tu. Hi ha moltes tècniques a fer, però aquesta és una que m'agrada molt.
Jo ara recordo una etapa de la vida, que és quan som petits, quan els pares ens llegeixen contes.
Correcte.
Clar, jo ara em pregunto si aquest és un hàbit que es continua practicant o...
En moltes sí? famílies sí, perquè recorden... Mira, Daniel Pennac, un autor d'un llibre que es diu com una novel·la, un llibre meravellós sobre per què llegim i per què deixem de llegir, Daniel Pennac té una frase que a mi em sembla absolutament meravellosa. I parla d'aquesta lectura al peu del llit. Aquella lectura pel nen és un moment meravellós. Perquè li estan contant un conte? No, perquè sa mare o son pare o el seu tiet estan allà amb ell. I només per ell, per compartir una estona amb ell. Daniel Pennac diu, éramos su cuentista, nos hemos convertido en su contable. El nen compleix 6 anys, 7 anys, comença a llegir de manera autònoma. Què fem? Has de llegir mitja hora. I jo me'n vaig a fer altres coses. Ostres, aquell moment màgic, íntim, preciós, de comunió... s'ha convertit en... la lectura és una obligació. Generes aversió. Compartim espais. Parla-li de llibres que a tu et van agradar.
Ostres.
És que és això, la lectura és emoció. Com volem provocar emoció si la convertim en un procés fred i analític que correspon a l'escola? No, no funciona. No funciona.
Hem de parar.
Sí.
Hem de
sí,
parar.
Sí, parem el món de tant en tant. Aquestes vides tan atrafegades, tan occidentals que portem, parem un segon, compartim un moment amb aquella persona que
estimem. Tu saps quan es va parar, no? Te'n recordes quan es va parar?
Sí, sí, sí.
Doncs aquell va ser un bon moment.
I es va disparar
malgrat
la lectura.
Malgrat totes les desgràcies.
Es va disparar la lectura.
Sí.
Es van disparar dues coses, la lectura i els jocs de taula.
Estem parlant de la pandèmia.
De la pandèmia, del tancament.
Jolín, escolta, fantàstic aquesta estona de conversa per parlar i reflexionar sobre la lectura, sobre el procés de la lectura, del significat i del fet de compartir, que és el que hem fet ara mateix. Pablo, fantàstic, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, seguim llegint.
Molt bé. Acaba aquí la història d'aquest Connectats de dimarts. Estem preparant els continguts i tot allò que podreu escoltar a partir de demà a les 4 i 3 minuts. Serà en l'edició de dimecres. Gràcies a tots per la companyia. Que vagi molt bé. Adéu-siau.